Són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel. Avui tenim 16 graus a Barcelona, a Girona i a Tarragona, a Lleida hi ha 14 graus, a Figueres en tenen 13, a Moià 9 graus de temperatura. Avui un dia de temps estable, majoritàriament de sol en fresc, ara potser a primera hora, però de cara al migdia les temperatures màximes es tornaran a enfilar, i de quina manera, dels 23 als 29 graus. A la tarda alguns núvols sí que poden créixer cap al Pirineu. Ara el Jordi Miralles ens explicarà el detall. Abans, com sempre, actualitzem el dia en 6 minuts. Avui, que és dijous 4 de maig.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Un matí que tenim un ull posat a Salou, on encara hi ha en marxa un operatiu policial dels Mossos d'Esquadra. Estan buscant els autors d'un tiroteig que ha deixat dos morts aquesta nit al municipi. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. La policia catalana ha interceptat el cotxe dels pistolers amb matrícula francesa a l'autopista AP7, a l'àrea de servei del Mèdul. Al vehicle hi han trobat diverses armes. Els Mossos han detingut una persona que intentava escapar i segueixen buscant dos còmplices més. Creuen que el cas està relacionat amb el tràfic de drogues.
Es mantenen les incidències a la línia R2 Sud, on de moment només hi circulen 3 trens per hora i per sentit. Avui Renfe ofereix servei de busos entre Castelldefels i Barcelona, però només durant les hores punta del matí i de la tarda. El govern posa en dubte que la incidència la provoqués un llamp, com defensa DIF i el Ministeri de Transports.
El Meteocat afirma que no va caure cap llamp a Gavà el dilluns a la nit. La Generalitat ofereix a DIF als seus tècnics per fer una auditoria i descobrir les causes reals que consideren que van provocar l'incendi al control de senyalització que està causant els problemes de circulació de trens. L'executiu català reforçarà amb 7 busos la línia que uneix Vilanova i la Geltrú i Barcelona.
La Junta Electoral Central l'ha tirat pel dret i aquest matí comunicarà a Laura Borràs que li retira l'escó. Diverses fonts apunten que han desestimat les seves al·legacions i que seguiran, per tant, els precedents de Pau Juvillà i Quim Torra.
Segons ha avançat l'ABC, l'àrbitre electoral ha pres la decisió en la reunió d'aquest dimecres i avui ho comunicarà a l'expresidenta de la Cambra Catalana, que queda inhabilitada per seguir sent diputada. La sentència per corrupció a la presidència de Junts encara no és ferma i està recorreguda al Suprem, però el mateix tribunal va avalar retirar l'escó de diputat sense sentència ferma en els casos de Torra i Juvillà.
I alerta als qui teniu hipoteca, especialment si esteu a prop d'haver de renovar quota. Avui es torna a reunir el Banc Central Europeu amb la previsió d'una altra pujada dels tipus d'interès. Tot indica que podria ser l'últim increment del preu del diner per part de la institució europea.
També és la decisió que ha pres la Reserva Federal dels Estats Units, que ha pujat el preu del diner un 0,25%, situant els tipus d'interès en una forquilla d'entre el 5 i el 5,25%. El Banc Central Nord-Americà ha aprovat la desena pujada consecutiva dels tipus d'interès i el preu del diner ja se situa al mateix nivell que el 2006, just abans de l'esclat de la bombolla immobiliària.
Catalunya suma una altra comarca. Després d'anys de reclamacions, el Lluçanès es converteix en la comarca número 43 del país després de rebre l'aval del Parlament.
La creació del Lluçanès va rebre el suport d'Esquerra, Junts, la CUP i En Comú Podem. En canvi, el PSC, Vox, Ciutadans i el Partit Popular hi van votar en contra del naixement de la 43a comarca, que constituirà el nou Consell Comarcal el 2027. Els municipis que en formaran part van votar a favor de la creació d'aquesta comarca el 2015.
Barcelona té la millor pizzeria d'Europa fora de les que hi ha a Itàlia. Es tracta de la Sartoria Panettiere, que ha estat inclosa a la guia 50 Top Pizza Europe.
El local és al barri de Gràcia, al carrer Encarnació, i el regenten Rafa Panettiere i Jorge Sastre. A banda d'aquest reconeixement, també han aconseguit el Premi Especial Europeu Premi Latteria Sorrentina a la pizza de l'any 2023 per una pizza que combina salsa de tomàquets cherry cuits, mozzarella i holandesa d'alfàbrega.
L'ICO ha recuperat el 98% dels diners que va deixar a les empreses per poder sobreviure durant la pandèmia.
Segons un informe d'aquesta entitat de crèdit de l'Estat que publica avui el periòdico, a finals del mes de març els impagaments dels crèdits pujaven fins als 2.350 milions d'euros, només un 1,6% del total de diners que es van prestar. Aquests impagaments han obligat a l'Estat a pagar 391 milions d'euros a la banca per les garanties que va concedir per mantenir el finançament de les empreses.
Pel que fa als esports, sorpasso de l'Atlètic de Madrid, el Real Madrid en la jornada 32 de la la Lliga. Els matalassers pispen la segona posició als blancs després de golejar el Cádiz per 5-1. Ana Closa, bon dia.
Bon dia. Els de Simeone tenen un punt més que el Madrid i el Barça en tindria prou amb que tots dos equips, tant Atlético de Madrid com Madrid, no guanyin a la propera jornada d'aquí a 10 dies. Si no passa, els blaugrana en tindrien prou amb guanyar contra l'Espanyol a Cornellà.
I el Barça de bàsquet jugarà la seva tercera Final Four consecutiva després de superar per la via ràpida l'anfitrió a Kaunas.
El Barça presenta candidatura al títol després de desfer-se dels Alguiris per 11. Els de Jessica Vicius han guanyat els 3 partits de la sèrie. El Madrid, que va forçar un quart partit, tornarà a jugar avui a la pista del Partizan.
Gràcies, Anna. El temps dels esports ho repassem tot plegat. Anem al trànsit. Pendent de les carreteres del país, com sempre, hi tenim l'Àlex Huguet. Àlex, bon dia.
Molt bon dia. Es comencen a notar més cues de les habituals ja per les carreteres del Llobregat en direcció a Barcelona, ara amb gairebé 5 quilòmetres a la C32 entre Sant Boi i Vilar de Cans. Molt carregada també l'A2 en sentit est entre Sant Joan d'Espí i Pallejà, ara amb un total de 9 quilòmetres d'aturades, o la B23 amb 7 quilòmetres més de Molins de Rei, també en sentit nord. Retencions habituals a la resta de vies i a les rondes ja hi ha congestió durant 7 quilòmetres a les dues vies, a la B10 des del Nus del Besòs fins a la Barceloneta i a la ronda de dalt ara des de Santa Coloma passant pel Nus de la Trinitat i arribant a Sant Gervasi tot plegat en sentit Llobregat. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies, Àlex. Bon dia. I els detalls de la previsió del temps. Jordi Miralles, com serà aquest dijous? Bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la jornada amb una mica de fresca, però vaja, les temperatures al centre del dia altes, màximes que se situaran entre els 23 i els 25 graus al litoral i entre els 25 i els 30 a la resta de Catalunya. Algun valor de 30 a comarques del Pla de Lleida i també de l'interior de Tarragona. Matí assolellat i a la tarda augmentarà una mica la nuvolositat a les comarques del Pirineu, però sense cap conseqüència. De cara a demà sí que esperem a la tarda més núvols a les comarques del Pirineu, amb possibilitat d'algun ruixat, sobretot al sector més occidental. El de Lleida. Dissabte a la tarda augmenten més aquests núvols, una mica més de ruixats i tempestes a les comarques del Pirineu i del Prepirineu, i diumenge esperem pluges a tot Catalunya amb unes temperatures que seran una mica més baixes que les dels propers dies.
Gràcies, Jordi. Passant 7 minuts del punt de les 8 del matí, aquestes són les notícies d'aquest dijous.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
Us explicàvem que a aquesta hora encara tenim en marxa una operació policial dels Mossos d'Esquadra. Estan buscant els còmplices del detingut que hi ha hagut després d'un tiroteig al mig del carrer que ha deixat dos morts aquesta nit a la plaça de les Palmeres. Això ha passat a Salou. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. Els Mossos han interceptat el vehicle dels agressors de matrícula francesa i han detingut una persona mentre intentava escapar. Les autoritats mantenen a aquesta hora un dispositiu de recerca per trobar els altres presumptes implicats que s'han escapat a l'àrea de servei de Mèdol, a l'autopista AP7. Dins del cotxe interceptat s'haurien trobat nombroses armes. A aquesta hora no es descarta que el tiroteig estigui relacionat amb el tràfic de drogues.
Mantindrem, per tant, obert aquest focus d'actualitat al llarg de les hores que siguin necessàries. En un altre matí complicat a Rodalies, però avui amb una mica més d'assistència als usuaris, perquè Renfe ha reforçat finalment el seu servei amb busos llançadora entre Castelldefels i Barcelona, tant a les hores punta d'ara del matí com passarà també a la tarda, en circulació i manté els 3 trens per hora i sentit que ja hi va haver ahir a les línies del Garraf. De la seva banda, l'executiu català posarà 7 autobusos més entre Vilanova i la Geltrú i Barcelona. Mentrestant, es continua treballant per intentar aclarir què ha provocat l'avaria que porta de corcoll als usuaris de Rodalies. Adif insisteix en la hipòtesi del llamp com a principal causa, però el govern ho posa en dubte i, de fet, proposa que tècnics de la Generalitat facin una auditoria independent per intentar esbrinar què ha passat. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. Adif està investigant les causes de l'avaria i l'informe definitiu el tindran els propers dies. No obstant, ha insistit en la tempesta elèctrica com a principal hipòtesi de l'incendi i ha descartat que fos un sabotatge o per manca d'inversió. En canvi, el govern ho ha qüestionat i ha plantejat a Adif una auditoria dels tècnics de la Generalitat. Escoltem el subdirector d'operacions de la xarxa convencional nord-est d'Adif, Alfonso Ruiz, i el secretari de Mobilitat de la Generalitat, Marc Sangles.
Es una situación absolutamente inoportuna, pero absolutamente imposible de predecir, con lo cual no es un tema de inversión.
Que hi ha altres institucions, dues, perquè he vist que n'hi ha, estan afirmant que no va haver una tempesta elèctrica en aquest àmbit en el moment dels incidents, i per tant això és un element que pot introduir algun dubte sobre el que va acabar passant en aquell moment.
Les tres parts han assegurat que la reunió ha sigut productiva i cordial.
Gràcies, Sílvia. Per tant, avui nova jornada complicada. Rodalies potser menys, de 6:45 fins a 7:00. Hi havia aquests autobusos extra que ha posat Renfe per connectar Barcelona, Gavà i Castelldefels. Aquests autobusos tornaran a circular entre les 5 de la tarda i les 7 del vespre, a banda d'aquests autobusos de reforç per part del govern català. I Adif, que aquestes darreres hores explicava que espera que, tot i que pugui necessitar un mes per arreglar l'avaria, a mesura que passin les setmanes i es treballi, puguin circular més trens, que no pas aquests 3 per hora i sentit, que, com avui, continuaran circulant. Qualsevol incidència, evidentment, us l'explicarem aquí en directe. També ara al matí estem pendents ja purament d'un tràmit de la Junta Electoral Central, que és el de comunicar la decisió que ha pres sobre l'escó de Laura Borràs, una decisió que ja s'ha filtrat, diverses fonts apunten que se li retira l'escó i que, per tant, la presidenta suspesa no podrà continuar al capdavant de la institució ni seguir formant-ne part com a diputada. La Junta Electoral Central desestimaria, per tant, les al·legacions de Borràs i, d'aquesta manera, l'àrbitre electoral seguiria els seus propis passos, exactament el que va fer en Pau Juvillà i en Quim Torra, que, a més, ja va rebre també l'aval del Suprem.
Segons ha avançat l'ABC, l'àrbitre electoral ha pres la decisió en la reunió d'aquest dimecres i avui comunicarà a l'expresidenta de la Cambra Catalana que queda inhabilitada per seguir sent diputada. És el mateix procediment que va seguir la GEC abans d'ordenar retirar-li l'escó a l'exdiputat de la CUP, Pau Juvillà. Finalment, l'àrbitre electoral va ordenar retirar-li, tal com ja havia fet amb l'expresident de la Generalitat, Quim Torra. La decisió es produeix després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l'hagi condemnat a 4 anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació per falsedat en document oficial i prevaricació en una sentència que no és ferma i està recorreguda al Tribunal Suprem.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
Aquesta tarda hi haurà una nova reunió entre la Generalitat i els sindicats per avaluar quins dels 72 exàmens de les oposicions per estabilitzar personal interí de dissabte s'han de repetir. Durant els 2 primers dies que ha estat en funcionament la bústia per explicar-hi incidències, el Departament de Presidència ha rebut queixes de més de 2.600 afectats. Alguns relaten infraccions tan greus com falta de vigilància a les aules o persones directament que consultaven el telèfon. Encara que finalment s'hagin d'acabar repetint gairebé totes les proves, la Generalitat no tornarà a contractar una empresa externa per seleccionar examinadors i assumirà la gestió íntegra de la nova convocatòria. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. Govern i sindicats estan acabant d'analitzar quins dels 72 exàmens finalment s'han de repetir i quan. Aquesta tarda la Generalitat ja preveu poder tenir dades més acurades perquè el període per presentar al·legacions acaba demà. De moment, més de 2.600 persones ja han fet arribar la seva queixa a través de la bústia electrònica que té habilitada el Departament de Presidència. Això sí, la secretària d'Administració Pública, Alicia Corral, ja assegura que quan es repeteixi les proves, els examinadors seran personal voluntari i el govern no contractarà cap nova empresa perquè n'assumeixi part de la gestió.
Naturalment, no tornarem a utilitzar els serveis de l'empresa, sinó que ho farem amb mobilització de les persones funcionàries que estan prestant serveis, fent una crida extraordinària, perquè són processos molt nombrosos, però farem aquesta crida perquè també solidàriament qui es vulgui venir a ajudar, doncs vingui.
De moment, els sindicats han detectat 3 errors que qualifiquen de molt greus. Els detalla Yolanda Drué, de la UGT.
Les incidències més greus que posarien en perill els processos i que sembla que hi ha tendència seria l'ús de dispositius electrònics i mòbils, la manca de vigilància a les aules i el no control de la sortida de les aules mentre es feia la prova.
Després de la reunió d'aquesta tarda, està previst que comparegui la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, per donar explicacions als fets, i també ho farà demà divendres al Parlament, després que partits com el PSC i Junts ho demanessin.
Gràcies, Judit. El Parlament també ha donat llum verda que Catalunya tingui una nova comarca, la del Lluçanès, després d'anys de reivindicació. És la comarca número 43 i el seu Consell Comarcal es constituirà el 2027.
El Parlament ha aprovat definitivament la creació de la comarca número 43 amb 80 vots a favor d'Esquerra, Junts, CUP i En Comú Podem i 49 en contra del PSC Units, Vox, Ciutadans i PP. La creació del Lluçanès és una reivindicació històrica i el sí es va imposar en una consulta feta l'any 2015. Esquerra ha reconegut els esforços i reivindicacions dels que portaven anys reclamant-ho i també ha demanat confiança i temps als que van votar que no. Assegura que el govern ho ha planificat amb prou cura perquè es pugui fer amb fonaments sòlids i amb garanties.
La informació i l'opinió s'escolta al matí a Ràdio Estel.
Atenció a tots els qui teniu una hipoteca. Aquest dijous torna a reunir-se el Banc Central Europeu. Mentrestant, la Reserva Federal dels Estats Units ha tornat a pujar els tipus d'interès en 0,25 punts i els deixa situats als Estats Units en una forquilla que es mourà entre el 5% i el 5,25. En principi, el BCE, si no hi ha sorpreses, aquí a Europa també tornarà a pujar el preu del diner.
Malgrat les sacsejades dels últims mesos al sistema financer, el Banc Central Nord-Americà ha aprovat la desena pujada consecutiva de tipus des de l'esclat de la guerra d'Ucraïna, argumentant que la inflació encara es manté elevada i que cal continuar atents als possibles riscos que se'n derivin. Amb aquest darrer increment, els tipus als Estats Units se situen al mateix nivell que mitjans de l'any 2006, quan el mercat de l'habitatge es trobava en el seu punt àlgid i just abans que esclatés la bombolla immobiliària.
I la banca privada d'Andorra es querella contra 13 exdirectius seus per haver creat una associació il·lícita dins del propi banc per a activitats bancàries il·legals.
Quan la banca privada d'Andorra va tancar després de ser intervinguda, es va encarregar una auditoria perquè s'investigués amb els correus electrònics i la documentació comissada als indicis d'activitats delictives. L'informe final ha conclòs que durant 13 anys va existir una estructura dins de la mateixa banca destinada al blanqueig de diners, també a la falsificació de documents i a l'alteració de dades informàtiques. L'objectiu de tot plegat era la captació de fons per fer augmentar els beneficis de la banca andorrana. La querella presentada diu que aquestes pràctiques van posar en risc tot el sistema financer d'Andorra.
El Sindicat Unió de Pagesos i Agricultors i Ramaders han denunciat davant la Comissió Nacional del Mercats i la Competència les cadenes de supermercats Mercadona, Bonpreu i Lidl. Els acusa de fixar preus idèntics a la venda del cartró de llet de marca blanca com a mínim durant 4 anys.
L'entitat va presentar la primera denúncia el juny de l'any passat i ha fet diverses ampliacions perquè la situació s'ha mantingut fins ara. Els representants de l'Associació Agrària han denunciat l'abús de poder de les grans distribuïdores que pot infringir la llei de la competència i també la llei de la cadena alimentària perquè les tensions provoquen que es pagui la llei per sota del preu de cost. És Marc Xifra, responsable del sector boví de llet d'Unió de Pagesos.
Són pràctiques paral·leles de fixar preus i d'un abús de la posició de domini col·lectiu, per tant, vulneren la llei estatal de la competència. I també, en alguns casos, això han forçat els productors a que ens paguin la llet per sota el preu de cost, vulnerant la llei de la cadena alimentària. Els efectes han sigut devastadors pel nostre sector.
Avui al programa parlarem d'intel·ligència artificial. Fa un parell de dies, el britànic Geoffrey Hinton, que és un dels desenvolupadors de la intel·ligència artificial, atenció, ha decidit deixar de treballar a la multinacional Google. Diu que ho fa per poder alertar dels perills d'aquesta nova tecnologia amb més llibertat.
Així ho ha apuntat, de fet, el que és considerat el padrí de la intel·ligència artificial en una entrevista al New York Times. Una alerta sobre la intel·ligència artificial que se suma a les d'altres experts que han signat una carta oberta perquè s'aturi durant un mes el desenvolupament d'aquestes tecnologies per treballar i també per recapacitar sobre les seves conseqüències. De fet, països com Itàlia ja han prohibit l'ús d'eines com el ChatGPT. A la carta signada pels experts s'adverteix que la darrera actualització del chat ja és capaç de competir amb els humans en un gran nombre de feines i que podria arribar a substituir ocupació i generar molta desinformació.
La successió de notícies sobre intel·ligència artificial està obrint i provocant un gran debat, fins i tot por, entre part de la població. Aquesta segurament és la gran pregunta de fons. Li hem de tenir por a la intel·ligència artificial? Avui li ho preguntarem a l'Ulisses Cortés, que és catedràtic d'intel·ligència artificial a la Universitat Politècnica de Catalunya.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
L'empresa propietària de Cuétara i Artiach ha comprat Galetes Camprodon, la fabricant de les famoses galetes Birba i Núria.
En un comunicat, Adam Food afirma que Núria seguirà treballant com una societat independent, però dins del grup català i alhora es comprometen a mantenir els llocs de treball. Actualment, a la planta de Camprodon hi treballen 60 persones. Galetes Camprodon és una de les fàbriques més antigues i amb més història de tot el Ripollès. L'empresa va ser fundada per la família Birba de Camprodon ara fa més de 100 anys. Gràcies a l'impuls que els va donar el turisme de segona residència, va acabar creant una fàbrica exclusivament de galetes.
I la pizzeria barcelonina Sartoria Panettiere es converteix en la millor d'Europa, la millor pizzeria d'Europa, excepció, això sí, de les que hi ha a Itàlia, segons la guia 50 Top Pizza Europe.
L'establiment se situa al carrer Encarnació de Gràcia i el regenten en Rafa Panettiere i Jorge Sastre. A banda d'aquest reconeixement, també han aconseguit el Premi Especial Europeu Premi Lateria Sorrentina a la pizza de l'any 2023 per una pizza que combina salsa de tomàquet cherry cuits, mozzarella i holandesa del Fàbrega. La segona posició l'ocupa l'establiment Beas de Copenhague, a Dinamarca, i la tercera, 50 Calor, a Londres. En la desena posició se situa una altra pizzeria barcelonina, la Balmesina.
Vai més coses de l'actualitat d'aquest dijous. El Crist de la Pan de la Catedral de Barcelona deixa de ser negre i recupera el color original que tenia al segle XIX.
La imatge més venerada d'aquest temple ha passat per un procés de restauració que ha servit per descobrir que la capa negra que el cobria era de sutge i de brutícia acumulada des de fa més d'un segle. Al retirar aquesta capa s'ha deixat al descobert una policromia en molt bon estat de finals del segle XIX. La restauració també ha servit per modificar la data en què va ser creada aquesta peça, ja que els especialistes en escultura apunten que hi ha indicis que la imatge podria ser del segle XIII i no del segle XVI, com es pensava fins ara.
8:22, anem als esports. Aquesta nit hi ha hagut moviments a la part alta de la classificació de la Lliga de la Primera Divisió masculina. L'Atlètic de Madrid li ha pispat la segona plaça al Real Madrid després que els matalassers hagin golejat el Cádiz per 5-1, Anna.
Sí, l'Atlètic de Madrid, amb un punt més que els blancs, han dormit segons aquesta nit i es col·loquen a 13 del Barça. Ara els de Xavi es podrien proclamar campions de Lliga si l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid no guanyen el proper compromís de la Lliga, que serà d'aquí a 9 dies. Els de Simeone visiten el camp de l'Elx, que ja està descendit a segona divisió, i els d'Ancelotti reben el Santiago Bernabéu al Getafe, que juga a la permanència. Si tots dos equips de la capital espanyola puntuen, el Barça podria ser campió l'endemà si guanya l'Espanyol en el derbi de diumenge a Cornellà.
Una jornada de Lliga que encara és viva, la 33a, de fet, avui juguen tant l'Espanyol com el Girona.
Els blanquiblaus juguen contra el Sevilla, el Sánchez Pizjuán, amb l'objectiu de salvar-se i jugar un any més a primera. Els pericos podrien sortir de la seva zona de descens si guanyen avui contra els andalusos, després que el València empatés ahir contra el Villarreal. El tècnic de l'Espanyol, Luis García, diu que no han d'estar pendents de què facin els altres equips, sinó centrar-se en ells mateixos i anar sumant.
Cada uno tiene sus armas, nosotros tenemos las nuestras y tenemos que seguir nuestro camino. No podemos fijarnos en el camino de los demás y si ellos lo han hecho, nosotros también lo podemos hacer. No, yo soy de los que piensa que nosotros, independientemente de lo que hagan los demás, nosotros podemos hacer las cosas bien.
Pel que fa al Girona, els blanquivermells reben el Mallorca a Montilivi. Els de Mitchell ja tenen al sac el seu objectiu, que és la permanència, però la finalitat del tècnic és arribar als 53 punts i no pensar en Europa de moment.
si ells pensen que l'equip pot arribar a Europa, per mi perfecta, perquè és un somni que està ahí, però nosaltres hem d'anar pas a pas i sabem que és molt difícil i que hi ha equips que necessiten arribar a Europa i nosaltres el primer objectiu està fet, el segon objectiu és arribar als 53.
Els dos equips jugaran a 8:15 del vespre. Avui també hi ha un Atlètic de Bilbao Betis amb un Joaquín que ha entrat en la convocatòria després de sortir lesionat dissabte passat al Camp Nou i un Rayo Valladolid.
Als despatxos, el Barça toca estar pendents de qui substitueixi Mateu Alemany com a director esportiu. Ara tot sembla indicar que serà l'exjugador blaugrana Deco.
Exacte. Anderson Luis de Sousa, més conegut com a Deco, viatjarà en els pròxims dies a Barcelona per negociar amb el club si acaba agafant el relleu d'Alemany. L'exjugador del Barça, que va ser company de Xavi Hernández del vestidor, va ser clau en els fitxatges de Rafinha i Aubameyang i ja fa temps que treballa amb el club com a especialista en el mercat portuguès i brasiler. Si Deco acaba sent director esportiu, tindrà entre moltes carpetes la del seu excompany d'equip, Leo Messi, que ja va comunicar fa un mes que no continuaria al PSG.
El Barça de bàsquet és el primer classificat per la Final Four de l'Eurolliga que es disputarà a Kaunas després d'haver superat 66-77 precisament els Alguiris a la seva pista en el tercer partit de la sèrie dels quarts.
Els blaugrana han dominat lleugerament la primera part, que ha estat bastant igualada, arribant al descans amb un marcador de 26-29. Al tercer quart, els homes de Jessica Vicius han agafat la màxima distància, guanyant el parcial de 10 i assegurant-se la victòria i l'eliminatòria. És la tercera vegada consecutiva que el Barça es classifica per la final a 4. D'altra banda, ahir l'Olympiacos va desempatar la sèrie contra el Fenerbahçe i avui serà el torn del Madrid, que juga el seu segon partit a Belgrat després de guanyar dimarts el Partizan i forçar un quart partit. També es disputa avui el duel entre Maccabi de Tel Aviv i Mònaco.
El que arrenca avui és la final a 8 de la Champions d'hoquei patins. Es disputa a Portugal amb el Barça com a únic representant català i espanyol.
Viana do Castelo reuneix aquests 6 dies els 6 millors equips portuguesos, un italià com és el Tricino i el Barça, que debutarà avui contra el Barcelos. El duel començarà a les 10 de la nit. Si els de Do Castro passen a les semifinals, jugaran o bé contra el Porto o bé contra el Benfica, que disputen avui els quarts a partir de les 7 de la tarda.
En handbol, el Barça viatja a Santander, on demà s'enfronta al Torrelavega en els quarts de final. Això és de la Copa del Rei.
Els blaugrana, que són líders de la Lliga, volen conquistar el primer títol d'aquesta temporada. Escoltem les declaracions del lateral esquerre, Aniel Langaro, que ja està recuperat de la seva lesió i podria viatjar a Cantàbria amb l'equip.
És que l'equip està molt bé, tenim moltes ganes de jugar aquesta Copa del Rei. És un objectiu nostre que tenim des de l'inici d'aquesta temporada i intentarem primer pues, guanyar el quart de final, però és un objectiu nostre des de l'inici, sí.
Aquests quarts els jugaran demà a 3:15 de la tarda, una fase final que es disputa a Santander, fins al diumenge 7 de maig.
I a Waterpolo aquest dijous es pot conèixer el primer finalista de la Lliga, que ha de sortir del partit que es juga entre el Terrassa i el Sabadell.
Derbi del voltatge al Vallès Occidental. El Sabadell podria classificar-se avui per la final si guanya el Terrassa a 9:15 del vespre. En canvi, si guanyen els locals, es forçaria un tercer partit perquè aquesta eliminatòria és el millor de 3. Ahir es va disputar el primer partit de l'altra semifinal, que va acabar amb victòria i avantatge per l'Atlètic Barceloneta, que va guanyar còmodament a Barcelona per 17-8.
I acabarem amb tennis. Carlos Alcaraz ja és a les semis del Masters 1000 de Madrid després de superar Khachanov per 2-7-0.
El murcià és només a 2 victòries d'aconseguir el seu segon Open de la temporada. Alcaraz ha guanyat el rival rus per 6-4 i 7-5. Ara, a la semifinal, el seu rival serà el croat Borna Koric. Avui acabarà de definir-se el quadre de semifinals amb el partit destacat de Stefano Tsitsipas contra l'alemany Jan-Lennard Struff.
Si avui passeu per Més Estel, potser que ens ho pagueu amb aquesta cançó, el War, interpretat per l'Edwin Starr, una cançó que havia de ser originàriament pels Temptations, però que finalment va acabar sent aquesta versió d'Starr la que va veure la llum i es va convertir, de fet, en un dels grans èxits dels anys 70. Va arribar al número 5 d'aquelles llistes d'èxits i que després ha estat versionada per Frankie Goes to Hollywood, The Fall, Bruce Springsteen, entre molts d'altres grups. Avui, amb aquest War, arribarem fins al punt de 2:15 del matí. What is it good for? Absolutely.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 9:15, avui és dijous, 4 de maig, avui en temps de tertúlia seran amb nosaltres l'Imma Lucas, periodista i consultora en comunicació, la Milagros Pérez Oliva, periodista, analista del diari El País i directora de la revista Barcelona Metròpolis, i en Joan Serra, que també és periodista i redactor en cap del Nació. Serà com sempre, a partir del punt de les 9 del matí, per abordar l'actualitat de la jornada, Renfe, l'escó retirat a la encara presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, un debat interessantíssim sobre els reptes, els temors, les pors i les oportunitats que pot significar la intel·ligència artificial. Ara us en donaré algun detall més abans, però com sempre a aquesta hora, el temps i el trànsit, va. Ens interessarem primer pel temps que ha de fer aquest dijous. Jordi Miralles, bon dia.
Bon dia. Ambient fresc a primeres hores del matí, però molt suau, per no dir ambient càlid, al centre del dia. Màximes avui a la costa, màximes que no pujaran dels 23 a 24 o 25 graus, amb molt, molt estirar, i entre els 25 i els gairebé 30 la resta de Catalunya. Els valors més alts, Pla de Lleida i també comarques de l'interior de Tarragona. Sol durant tot el dia, núvols d'evolució poc importants a la tarda a les comarques del Pirineu, amb vents fluixos del sector del sud. Demà, un temps com el d'avui, per la tarda hi haurà ruixats al Pirineu de Lleida. No seran gaire importants. Temperatures sense canvis destacables o màximes un pèl més altes. Diumenge, aquests ruixats del Pirineu seran una miqueta més importants, però no passaran del Pirineu. A la resta sí que augmentarà més la nuvolositat, però sense pluges, i les previsions del temps ens indiquen que diumenge podrem tenir pluja a tot Catalunya. Al matí, ja des de primeres hores, comarques del Pirineu, Prepirineu, a partir de migdia, meitat nord i meitat est, i a la tarda, la resta del país. Diumenge, les temperatures seran una mica més baixes.
Gràcies, Jordi. Tornem cap al RAC i actualitzem la situació a les carreteres del país. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. Hi ha moltes aturades a aquesta hora a la xarxa viària, i ara una avaria a la 2 en sentit oest al tram del Bruc, que fa tallar un carril. Destaquem encara les llargues cues que es formen a la C31 entre l'Hospitalet i Sant Boi, ara amb 6 quilòmetres, la C32 amb trams similars per zones com Gavà o Viladecans, tot en sentit Barcelona, derivat dels problemes amb la línia sud de Rodalies, i altres vies amb cues són la B23 des de Molins durant 5 quilòmetres en sentit nord, o també els trams habituals de les autopistes del Vallès. Moltes retencions també a les rondes, on se circula especialment lent en sentit sud des dels dos nusos, i en sentit Besòs hi ha cues sobretot a la B10, al tram de Montjuïc. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies, Àlex. Molt bon dia. 8:32. D'aquí uns instants saludarem l'Ulisses Cortés. Ell és catedràtic d'Intel·ligència Artificial a la Universitat Politècnica de Catalunya. Avui us explicava, per exemple, que aquesta setmana en Geoffrey Hinton, batejat com el padrí de la intel·ligència artificial, ha decidit dimitir del seu càrrec de vicepresident d'enginyeria de Google. Assegura que la seva dimissió parteix d'un objectiu: poder parlar amb més llibertat, assegura sobre aquesta qüestió. Ell mateix assegura que aquesta tecnologia, la de la intel·ligència artificial, pot arribar a destruir al voltant de 300 milions llocs de feina. I atenció, perquè ara assegura penedir-se d'haver predicat la seva... d'haver dedicat la seva carrera a aquest àmbit d'investigació. També llegíem, per exemple, aquests dies, que gràcies a la tecnologia de la intel·ligència artificial, una màquina ha aconseguit ser capaç de llegir la ment a un humà, per no parlar ja, evidentment, del ChatGPT, el ChatGPT aquest, que al costat del que acabo de dir sembla un joc de parvulari, però que ha fet, per exemple, que Itàlia l'hagi prohibit, que Europa hagi hagut de moure fitxa en quant a la protecció de dades, i això que tot just estem a les beceroles d'això de la intel·ligència artificial. El problema, com sempre, és que potser no hi hem parat l'atenció, ni la societat, ni els reguladors, ni l'administració, i els que s'hi dediquen, tot indica que van molt per davant de la resta. Ens porten molt, moltíssim terreny guanyat. Avui en parlarem una estona, de riscos, d'oportunitats a l'entorn de la intel·ligència artificial, i ens farem una pregunta central sobre la qual tot ha de girar. Ens ha de fer por la intel·ligència artificial? Què passarà quan la intel·ligència artificial sigui més intel·ligent que nosaltres? Inquietant, aquesta pregunta, eh? Què passarà quan la intel·ligència artificial sigui més llesta que nosaltres? Si és que això pot passar, ara li ho preguntarem a l'Ulisses Cortés. Com us dic sempre, a aquesta hora tindrem temps per tot. Ara ens hi posem d'entrada, però repassem els titulars més destacats del dia. Matí, que toca estar pendents del que hi passa a Salou i al seu entorn. Encara hi ha en marxa un operatiu policial dels Mossos d'Esquadra. Busquen els autors d'un tiroteig que ha deixat, atenció, mira, ho podem actualitzar, una persona morta i una ferida de molt greu en aquest tiroteig aquesta nit al municipi. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. La policia catalana ha interceptat el cotxe dels pistolers amb matrícula francesa a l'autopista AP7, a l'àrea de servei del Mèdul. Al vehicle hi han trobat diverses armes. Els Mossos han detingut una persona que intentava escapar i segueixen buscant dos còmplices més. Creuen que el cas està relacionat amb el tràfic de drogues.
També aquest matí es mantenen les incidències a la línia R2 sud de Rodalies, on segueixen circulant només 3 trens per hora i per sentit avui, però Renfe ha ofert un servei d'autobusos entre Castelldefels, Gavà i Barcelona. Això sí, han circulat només a l'hora punta del matí, a la tarda també en hora punta, des de les 5 i fins les 7 tornarà a haver-hi aquest reforç. De la seva banda, el govern català posa en dubte que la incidència en el sistema de senyalització la provoqués un llamp, que és el que defensen tant Adif com el Ministeri de Transports.
El Meteocat afirma que no va caure cap llamp a Gavà el dilluns a la nit. La Generalitat ofereix a DIF als seus tècnics per fer una auditoria i descobrir les causes reals que van provocar l'incendi, el control de senyalització que està causant els problemes de circulació de trens. L'executiu català més reforçarà amb 7 busos la línia que uneix Vilanova i la Geltrú i Barcelona.
La Junta Electoral Central tira pel dret i aquest matí li comunicarà a Laura Borràs que li retira l'escó de diputada DIF. Diverses fonts asseguren que s'han desestimat les seves al·legacions i que la GEC seguirà els precedents que ella mateixa va marcar, tant en el cas de Quim Torra com el de Pau Juvillà.
Segons ha avançat el diari ABC, l'àrbitre electoral ha pres la decisió en la reunió d'aquest dimecres i avui comunicarà a l'expresidenta de la Cambra Catalana que queda inhabilitada per seguir sent diputada. La sentència per corrupció a la presidenta de Junts encara no és ferma i està recorreguda al Suprem, però el mateix tribunal va avalar retirar l'escó de diputat sense sentència ferma en els casos de Torra i Juvillà.
I alerta als qui teniu una hipoteca i aviat haureu de revisar. Avui torna a reunir-se el Banc Central Europeu i la previsió és que hi hagi encara una altra pujada dels tipus d'interès, tot i que tot apunta que podria ser l'últim increment del preu del diner per part d'aquesta institució europea.
També és la decisió que ha pres la Reserva Federal dels Estats Units, que ha pujat el preu del diner un 0,25%, situant els tipus d'interès en una forquilla d'entre el 5 i el 5,25%. El Banc Central Nord-Americà ha aprovat la desena pujada consecutiva dels tipus d'interès i el preu del diner ja se situa al mateix nivell que el 2006, just abans de l'esclat de la bombolla immobiliària.
Catalunya té una nova comarca després d'anys de reclamacions al Lluçanès. Es converteix en la comarca número 43 del país després de rebre l'aval del Parlament.
La creació del Lluçanès va rebre el suport d'Esquerra, Junts, la CUP i En Comú Podem, i el PSC, Vox, Ciutadans i el PP hi van votar en contra del naixement de la 43ena comarca que constituirà el nou Consell Comarcal el 2027. Els municipis que en formaran part van votar a favor de la creació de la comarca el 2015.
I els amants de la pizza catalans estan d'enhorabona. Barcelona té la millor pizzeria d'Europa, tret de les que hi ha a Itàlia. Es tracta de la Sartoria Panettiere, que ha estat inclosa a la guia 50 Top Pizza Europe.
El local és al barri de Gràcia, al carrer Encarnació, a Barcelona, i el regenten Rafa Panettiere i Jorge Sastre. A banda d'aquest reconeixement, també han aconseguit el Premi Especial Europeu Premi Lateria Sorrentina a la pizza de l'any 2023 per una pizza que combina salsa de tomàquets cherry cuits, salsa mozzarella i salsa holandesa del Fàbrega.
I avui sabem que l'ICO ha recuperat utilitzar el 98% dels diners que va deixar les empreses espanyoles per sobreviure durant la pandèmia.
Segons un informe d'aquesta entitat de crèdit de l'Estat que publica avui el periòdico, a finals del mes de març els impagaments dels crèdits pujaven fins als 2.350 milions, només un 1,6% del total de diners que es van prestar. Aquests impagaments han obligat a l'Estat a pagar 391 milions d'euros a la banca per les garanties que va concedir per mantenir el finançament a les empreses.
Pel que fa als esports, hi ha hagut moviments aquesta nit a la classificació de la primera divisió masculina. L'Atlético de Madrid ha sobrepassat el Real Madrid. Sort, passo als blancs. En aquesta 32a jornada de Lliga, els matalassers li pispen la segona plaça després de golejar el Cádiz per 5-1. Ana Closa, bon dia.
Bon dia. Els de Simeone tenen un punt més que el Madrid i el Barça en tindria prou amb que tots dos equips, tant l'Atlético de Madrid com Real Madrid, no guanyin en la propera jornada d'aquí de 10 dies. Si no passa, els blaugrana podrien proclamar-se campions de Lliga a Cornellà si superen l'Espanyol en el derbi.
I el Barça de bàsquet jugarà la seva tercera Final Four consecutiva després de superar l'anfitrió a Kaunas.
El Barça presenta candidatura al títol després de desfer-se dels Alguiris per 11. Els de Jessica Vicius han guanyat els 3 partits de la sèrie. El Madrid, que va forçar un quart partit, tornarà a jugar avui a la pista del Partizan.
4 minuts i arribarem al punt de 3:15 del matí. Fem una pausa breu per la publicitat. De seguida tornem.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 13 a 14 hores, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
En seguiu habitualment, els que llegiu premsa de costum i esteu pendents de l'actualitat, haureu vist que d'un temps ençà els mitjans de comunicació estem parlant i molt de la irrupció en les nostres vides de la intel·ligència artificial en molts camps, en diversos àmbits. Segurament el descobriment en públic de la versió actual del ChatGPT, que ja està disponible, que tanta gent ha aprovat, ha significat la gran revolució, el gran paradigma, la manera més crua d'adonar-se de la realitat que ens estava caient a sobre. La reacció ha sigut en cadena Itàlia ha decidit prohibir-lo, la Unió Europea ha decidit posar-se les piles en quant a la protecció de dades, comença a haver-hi un debat sobre com, des d'un punt de vista administratiu dels governs, els Estats Units, Europa, Espanya, evidentment, com s'ha de legislar aquesta realitat de la irrupció de la intel·ligència artificial, del salt quàntic que implica en tantes i tantes coses, de les oportunitats que dona, perquè és evident que planteja grans oportunitats, però també dels riscos que hi ha. Tota revolució porta associats uns riscos o unes pors, i avui teníem ganes de parlar-ne. Si voleu, com a excusa, una de les coses més significatives que han passat aquesta setmana, per exemple, és que en Geoffrey Hinton s'ha parlat d'ell com un dels padrins de la intel·ligència artificial, perquè ens entenguem tots plegats. Ha deixat el seu càrrec de vicepresident d'enginyeria a Google, que és on ha treballat durant molts anys en el desenvolupament de intel·ligència artificial. Assegura ell per poder parlar amb major llibertat sobre aquesta realitat. Hi ha qui comença a plantejar que potser pot arribar a estar en risc el nostre propi futur. Jo deia abans, què passarà el dia que la intel·ligència artificial sigui més intel·ligent que nosaltres? I, per tant, escapi al nostre control, no? Que aquest és el gran temor. Avui tenim ganes de parlar-ne una estona d'intel·ligència artificial i podem saludar a aquesta hora l'Luisa Escortès, que és catedràtic d'intel·ligència artificial a la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor, com estem? Molt bon dia.
Muy buenos días.
Ens ha de fer por?
L'habitació.
No, faltaria més. Ens ha de fer por la intel·ligència artificial o no?
No, la intel·ligència artificial no. Nos tiene que dar terror lo que ciertas personas sin escrúpulos pueden hacer con esta tecnología y con cualquier otra. Aquí el problema es que los dueños de las empresas que desarrollan esta tecnología han conseguido un poder asimétrico en cuanto a recursos y recursos económicos y capacidades legales, que eso es lo que nos tiene a mí me aterra pensar que alguien que puede perder 200 millones de dólares en un solo movimiento sigue siendo muy rico y puede seguir amenazándonos constantemente.
Claro, que es evidente que desde un punto de vista económico la intel·ligència artificial ara és absolutament llaminera, no? I entenc que tothom que investiga en intel·ligència artificial pot tenir dificultats per trobar tots els diners que busca, perquè en busca quantitats ingents, però gent disposada a pagar, ara mateix n'hi ha.
Sí. Y esta gente está comprando a los mejores cerebros del mundo que están dispuestos simplemente a hacer cualquier cosa. Aquí lo que tendríamos que preguntarnos es ¿qué hemos hecho mal las sociedades y las universidades al no promover el espíritu de responsabilidad en los ingenieros y en los científicos que formamos? Porque esta...
Però el problema és que els hem deixat amb ells llibertat per fer, o que hi ha hagut despreocupació per part dels reguladors de l'administració amb això de la intel·ligència?
De todo el mundo. A ver, esto primero nadie se lo esperaba. Yo llevo 40 años trabajando en inteligencia artificial y en los últimos 40 años mi actividad apenas ha cambiado, pero ustedes se fijan más en lo que nosotros hacemos, pero nosotros hace 40 años ya hacíamos cosas tan interesantes como las que se ven ahora, pero no tenían una aplicación comercial o industrial o militar o de seguridad.
¿A vos ya sí?
Sí, claro, porque ahora hay internet, hay 5G, y entonces llega de una manera inmediata a todas partes, todo el mundo contribuye, todo el mundo utiliza de alguna manera u otra herramientas basadas en la inteligencia artificial, esto produce más datos, estos datos se pueden utilizar para generar modelos más robustos, y es un ciclo continuo. Cuanto más utilice la gente las redes sociales o haga operaciones bancarias utilizando internet o haga un pase de seguridad por un aeropuerto o por cualquier sitio seguro y esté dejando datos digitales de su propia persona, esto contribuye a construir mejores modelos de cada uno de los individuos. Y lo que ha pasado es que con muy poco cuidado estos datos los hemos ido regalando. En Europa sí se ha hecho una pequeña regulación, que es la Ley General de Protección de Datos, pero que en Estados Unidos se la pasan por el forro y quizás en China también, en Rusia, por descontado. Claro. Entonces, hay países que tienen información asimétrica de sus ciudadanos. Aquí se intenta proteger un poco, pero no queda muy claro que esté completamente protegida.
I som a temps de protegir-nos o és massa tard ja? És a dir, si estem en aquesta situació en què ja hi ha hagut aquesta exposició, aquesta venda de dades i, per tant, les eines d'intel·ligència artificial, els hi hem deixat aquest camp per córrer allò lliure i d'una manera, jo diria, pràcticament que inconscient, com a mínim per part de la societat, encara hi podem posar algun límit?
Sí. Pero aquí, claro, tiene que ser una reacción social. Esto que ha pasado con la carta de la que se hablaba de la moratoria en la experimentación, sí, en una tecnología muy particular, sabíamos que no se iba a parar. Yo fui uno de los que firmó esta carta.
Usted está entre el miler de signaturas que van demanar aturar.
Casi 4.000 ya, ¿eh? Sí, pero yo estuve entre los primeros, sí, 100 o 150. Sabíamos que no se iba a parar. Lo que sí conseguimos es que la gente hablase. Y gente como Hinton o como Joshua Benjo se hayan puesto en contra de la tecnología que ellos mismos crearon. Y que otros, como LeCun, que fue estudiante de Hinton, hayan tenido que salir y dar la cara diciendo, no, si lo que nosotros estamos haciendo no está mal, ya lo controlaremos. Entonces, hemos conseguido que la sociedad se dé cuenta.
Claro, pero, profesor, ¿qué pot fer la intel·ligència artificial, és a dir, persones com Hinton, per exemple, no? Com vostè, que han signat aquest manifest i que en són milers. És a dir, què hem vist que pot fer o que pot arribar a fer la intel·ligència artificial que els hagi provocat tanta por com per fer aquest pas i dir, escolta'm, potser estem corrent massa, o que un senyor com el senyor Hinton, que entenc que deu ser ric i que no necessita diners per viure, però que una persona que és vicepresident d'enginyeria de Google decideixi que fa un pas al costat per poder parlar sobre allò que ha estat fent durant anys, vol dir que s'ha adonat que el poder que tenia li permetia fer barbaritats.
De todo. A ver, este señor tiene el equivalente a un premio Nobel. No hay premios Nobel en computación y él tiene el equivalente a un premio Nobel en el área de computación.
Sí.
Estamos hablando de una figura de la más alta estima académica que puede haber y se ha dado cuenta de que la tecnología que nosotros creamos tiene una ventaja y una desventaja. Es muy fácil de usar. No hay que aprender a programar. Con muy poca entrenamiento, la gente puede dominar la tecnología, pero no entiende lo que está detrás. Y esta facilidad se ha vuelto, pues, como azúcar. Tú das azúcar y cuanto más azúcar pones en los alimentos, sí, o más aceite, se vuelven mucho más apetecibles, ¿eh? Yo, en las semanas primeras, les decía a la gente, el ChatGPT es como regalar droga a la puerta de los colegios. Es muy fácil. Sí. Y te evita todo el trabajo que tú tienes que hacer. Como no te interesa que sea perfectamente verdadero, pues ya da el pego con las respuestas. I és molt fàcil.
Clar. El problema és que el ChatGPT aquest famós, segurament jo abans ho deia, és a dir, ahir que llegíem, per exemple, aquella notícia de que a través de intel·ligència artificial s'havia aconseguit una màquina que era capaç de llegir la ment humana, que segurament és un titular periodístic, però clar, a mi, al costat d'això, ChatGPT em sembla per volar-hi.
Bueno, es lo mismo. A ver, puede leer una mente humana si el individuo, usted o yo, nos prestamos a entrenar la máquina. Nuestras ondas cerebrales, aunque son muy parecidas en todos los cerebros, la forma en la que hemos aprendido, recordamos, usted es una persona bilingüe en español y en catalán, sí, y probablemente habla otro tercer idioma,
sí.
La forma en la que su cerebro ha construido las formas del lenguaje, los recuerdos, la memoria, son distintas del mío. Entonces nuestras señales funcionan de una manera distinta. Los dos somos bilingües en lenguas distintas y nuestro cerebro es muy distinto de aquel que las ondas cerebrales que emitimos son muy distintas de aquel que solamente es un monolingüe. Entonces hay que entrenarlo individuo a individuo. Esto, o sea, ¿somos capaces de entrenar máquinas así? Sí se puede. Pero el generador del lenguaje es ChatGPT. O sea, lo que nosotros es, con nuestro cerebro, le enseñamos, en este caso solamente en inglés, y con un inglés relativamente reducido, pero bueno, suficientemente bueno para que una persona que, por ejemplo, tiene un problema de afasia, pueda pensar algo y la máquina construir un texto y el texto decirlo utilizando una voz sintética.
Clar, perquè nosaltres, professor, nosaltres ara fa prop d'un quart d'hora que estem parlant de la intel·ligència artificial, no? I hem posat l'alerta en aquelles coses que ens han de fer qüestionar-nos amb què estem treballant. Però també és veritat que podríem haver fet aquests 15 minuts, o ara 15 minuts més, parlant només de les bondats de tot el que ens permetria fer la intel·ligència artificial, no?
Exacte, exacte. O sea, si es utilizada de una forma razonable y respetuosa con los derechos de los humanos y con el entorno, es como cualquier otra tecnología pensada para el bien común, una maravilla.
Ahir llegia a La Vanguardia l'article del Harari, no sé si el va poder llegir, un article que havia provat a The Economist, no? Que una de les coses que plantejava Harari en aquell article, per exemple, un dels paral·lelismes o similituds que feia, deia això de la intel·ligència artificial és una mica com l'energia nuclear, no? És a dir, que és capaç del pitjor, l'armament nuclear, no? Ja ens va portar en un moment determinat a fer el que es va fer perquè no hi hagués la cursa d'armament, o per aturar, no? I desmuntar la cursa nuclear armamentística que hi havia hagut, però en canvi també des d'un punt de vista de l'energia, més enllà que ara ens ho estiguem replantejant, durant anys i panys, la investigació a l'entorn de l'energia nuclear doncs ha permès generar molta energia i molt barata, i sense ella no entendríem el món on estem vivint ara.
Exacto.
¿Compra la comparativa amb la intel·ligència artificial de riscos i beneficis?
Sí. De hecho, ayer teníamos una discusión dentro de con algunas personas del centro y podíamos ver que muchos científicos han hecho cosas maravillosas, pero también cosas terribles. El de la energía nuclear es un ejemplo terrible por la explosión de las bombas atómicas, pero hay el gas mostaza, el napalm, hay el mismo DDT, que estaba pensado para controlar las plagas, pero ha terminado siendo un gran contaminante si no se utiliza de la manera adecuada.
Si tenim aquest coneixement del que ens ha passat amb elements com els que ara vostè parlava, per què li costa tant a l'administració reaccionar davant dels riscos, no?, o dels perills intrínsecs de la intel·ligència artificial, per posar-hi un límit i que només ens haguem de preocupar de totes aquelles coses en les quals pot ajudar-nos la intel·ligència artificial?
Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas. Primero, que hay lobbies que están muy interesados en que esto no se controle. Y entonces, estos lobbies tienen poder económico y estas empresas tienen tanto dinero que pueden comprar los mejores abogados del mundo.
Y ¿Aquests lobbies són empreses fosques, opaques i estranyes? ¿O estem parlant de Google i Microsoft, per exemple?
Bueno, no, ellos tienen abogados que hacen lobby con los políticos, pero esto lo hicieron las petroleras y lo hicieron en general estas empresas. Tienen lobbies cuyo trabajo es que la legislación cuando llegue sea tarde y ellos ya han cogido el dinero y han corrido al siguiente negocio. Entonces, claro, aquí, eso por un lado. Y por otro lado, tenemos unos políticos que deben ser muy buenos en lo suyo, pero en tecnología no están, son cortoplacistas.
Claro.
Esta es una tecnología que tiene un recorrido y ya le digo, llevamos 60 años trabajando en inteligencia artificial como disciplina científica y hasta ahora se empiezan a ver de manera patente los resultados. La legislación tendría que haber aparecido cuando se vieron las primeras muestras.
Diguem una cosa bona que podríem fer o que podem fer o que podrem fer amb intel·ligència artificial.
Una bona. Mejorar las capacidades de diagnóstico para enfermedades raras. Eso que las farmacéuticas no hacen porque piensan que las enfermedades raras no les traerán clientes, son muy pocas y la investigación de un nuevo fármaco es muy complicada, pues yo creo que la inteligencia artificial ayudará a encontrar caminos para vencer estas enfermedades raras.
Digue'm una cosa molt perillosa que podria passar si no controlem la intel·ligència artificial.
Bueno, que nuestros derechos civiles y humanos se verán cada vez más restringidos.
¿Por qué?
Pues porque si yo sé a quién es una persona que piensa distinto que el que tiene el poder, o que pertenece a un grupo vulnerable, o que se está moviendo de un sitio a otro, esto que llamamos la inmigración ilegal, y puedo detenerlo en un sitio o en otro, porque lleva un teléfono móvil, y entonces puedo localizarlo, la represión es mayor. O, esta mañana oía una noticia en la radio de un informe del CNI, que España se empieza a preocupar de que alguien pueda tunear un dron de uso civil para motivos terroristas.